la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts, un nou dissabte aquí a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, us fem, com sempre, i abans que res, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la Galeria dels Experts, Parcs Urbans de Catalunya i l'entrevista. Avui, amb la Débora Blasco, de l'associació Raïces Eternes, amb qui parlarem de la seva tasca principal, que és tractar el dol pels animals. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Comencem amb el repàs de notícies aquí a la veu dels animals i la natura, Ràdio Estel. Reunió a Roma de la segona cimera de la biodiversitat de les Nacions Unides. La setmana passada va celebrar-se a Roma la segona cimera de la COP16 de biodiversitat de les Nacions Unides. Els 150 països implicats van acordar el primer pla global per finançar la conservació de la natura. La primera sessió d'aquesta cimera va tenir lloc el passat novembre, recordem, a la ciutat colombiana de Cali, un esdeveniment que va acabar sense cap acord més concret per una manca de consens. La COP16, la cimera de les parts de les Nacions Unides sobre biodiversitat, que celebra cada 2 anys, té com a fita fer possible a un nivell econòmic el pacte que es va assolir el 2022 de protegir i gestionar efectivament el 30% del planeta, tant en les àrees terrestres com també en les marines, i aturar la regressió de les espècies i els diferents ecosistemes. El conegut popularment com a 30x30 necessitava un mecanisme específic per finançar la conservació de la natura abans de l'any 2030 a escala internacional i establir un marc d'avaluació i de seguiment. Aquest acord destinarà ara 200.000 milions de dòlars per frenar la pèrdua de la biodiversitat. Del total d'aquesta xifra, uns 30.000 dòlars seran en forma d'ajuts per a aquells països del sud amb menys recursos. Els experts valoren positivament aquest acord, malgrat no sigui encara prou ambiciós, perquè s'ha assolit una entesa entre el gran conjunt d'estats liderats per la Unió Europea, el Japó i el Canadà. Als Estats Units no hi ha comparegut, ja que és un dels pocs països que no ha ratificat el Tractat de Nacions Unides per la Biodiversitat, una qüestió que es preveu molt més difícil amb les línies dibuixades pel govern de Donald Trump. Manresa protegeix els seus ratpenats com a grans devoradors d'insectes perniciosos. A Manresa, la població de ratpenats, també anomenats muricecs, s'ha triplicat en els darrers 4 anys. Així ho constata el darrer estudi realitzat pels tècnics de l'Ajuntament. Aquest municipi del Bages va instal·lar un total de 13 caixes niu entorn del Parc del Cardener i el Parc de Puigterrà, amb l'objectiu d'incrementar la presència d'aquests mamífers voladors. L'augment de la població s'atribueix a aquestes diverses mesures preses per l'Ajuntament d'ençà del 2021 per millorar la biodiversitat a alguns espais de la ciutat. Entre aquestes actuacions, els tècnics destaquen la prohibició de la utilització dels pesticides al conjunt dels parcs de la ciutat i també l'establiment d'alguns espais de reserva perquè hi creixés la vegetació d'una manera espontània. Totes dues mesures van comportar un increment d'insectes i, conseqüentment, la posterior presència d'animals insectívors com ho són els ratpenats. Els ratpenats, de fet, són animals nocturns que tenen un paper molt important per l'equilibri dels ecosistemes, perquè eliminen plagues d'insectes, especialment dins l'agricultura, i eviten l'ús continuat i abusiu d'insecticides. S'estima que en sols una hora un ratpenat pot arribar a menjar una quantitat d'entre 500 i 1.000 insectes. A l'any 2023, Espanya va adherir-se a Eurobats, un acord europeu per la conservació de les espècies de ratapinyades que habiten el territori comunitari. Aquest conveni implementa noves mesures legals de protecció, cooperació internacional i educació ambiental. D'altra banda, prohibeix la captura i la matança deliberada de ratpenats i demana als països integrants que facin seguiments de poblacions i identifiquin les àrees allà on habiten per passar a protegir-les. El catàleg estatal d'espècies amenaçades, elaborat pel Ministeri de Transició Ecològica, el Miteco, s'inclouen 33 espècies de ratpenats, que representen el 40% dels mamífers que hi figuren, d'igual forma, en perill. I acabem, esperem que Terrassa tingui el suficient criteri per ajudar la muntanyeta i els seus animalons. El refugi d'animals de la muntanyeta, situat a Terrassa, al Vallès Occidental, està en perill d'haver de tancar les seves portes. Això comportaria que el centenar d'animals que acull haurien de reubicar-se en altres centres. Entre les diferents espècies que allà hi troben un espai per poder viure en condicions, hi ha cabres, porcs, ovelles, conills, ases, ànecs, gallines, gossos i fins i tot un emú, que per darrere de l'estruç és el segon ocell més gran del món. L'Ajuntament de Terrassa els exigeix, per tal de poder continuar, de dur a terme una reforma que té un cost aproximat d'uns 50.000 euros. Si no es compleix la demanda, el refugi hauria d'aturar tota la seva activitat. El dictamen està basat en la norma de suposada sostenibilitat que va començar a implementar-se el 2012, el projecte Anella Verda de Terrassa. Tenim al telèfon per parlar d'aquest assumpte la Melody González, que és la fundadora, fa ara ja 2 anys i mig, d'aquest refugi d'animals. Melody, molt bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si heu pogut parlar directament amb l'Ajuntament i en quina situació es troba tot plegat, perquè entenc que vosaltres ja, de fet, heu intentat començar una part d'aquestes obres, oi?
Sí, bueno, vam fer 2 reunions prèvies, ¿vale? Llavors, entre la segona i la tercera reunió, hem de fer la primera modificació i la tercera reunió encara no sé quan arribarà.
Mm-hmm. A tot això, diguem-ne que és un que ells us han deixat clar des del passat mes de juny que si no hi ha aquesta reforma, la cosa, diguem-ne, que no pot seguir, no pot continuar i les coses estan així fins ara.
La primera reunió va ser així. O sigui, es va acabar i va ser heu de tancar l'activitat o, en tot cas, us deixem presentar un nou projecte on no n'hi hagi cap construcció, però que els animals tinguin refugi. I clar, jo li preguntava, em pots posar un exemple? Perquè no ho entenc com puc fer un projecte sense construccions, però que els animals tinguin refugi. I jo li vaig dir, per exemple, si jo agafo unes fustes, les poso pegades o s'ajuntes i em va tallar i em va dir, no, això és una paret, llavors no la pots posar. I clar, i li dic, i com ho faig? I em diu, no sé, mira, per exemple, agafes unes roques, però no molt juntes, i clar, perquè si les poses molt juntes, fas una paret, i això ja no ho podem permetre. Clar, jo em vaig quedar blanca i li deia, però com et presento aquest projecte? És impossible presentar una cosa així. Mm. Bueno, llavors vam presentar un projecte amb el qual pues, n'hi ha unes mínimes construccions amb fustes, perquè és que si no es pot fer. Em deien, posa arbres per protegir-los de la pluja. I clar, la mirava i diu, els arbres no protegeixen, són animals, són sers vius. Bueno, total, li vaig presentar el projecte a la segona reunió aquesta i l'actitud era completament distinta, en la qual van dir, oh, m'agrada molt això, vale, ho tirem endavant. Mm. Això va ser el resultat de la segona reunió.
Estem parlant de que, clar, aquest pla que contempla l'Ajuntament de Terrassa, diguem-ne que en principi vol que totes les rodalies de Terrassa, tot allò que es construeixi, vagi d'acord d'alguna manera amb la naturalesa, amb el paisatge, i que sigui en aquest sentit allò que en diem sempre sostenible, no? Però, és clar, un refugi d'animals precisament hauria d'anar en aquesta línia.
És que un refugi d'animals ja per si és sostenible. Les instal·lacions que hi ha estan construïdes des de fa 25 anys. O sigui, un arquitecte ecologista em va contactar i em va dir és que el que t'estan demanant, si realment és per preservar la biodiversitat i l'ecologisme i tot, no té sentit perquè destruir, derribar i comprar nous materials, utilitzar això, no és sostenible.
Clar, estem parlant de que és un refugi, i per acabar sí. de definir-ho, on vosaltres acolliu uns 150, 140, 150 animals sí. que feu aquesta tasca, diguem-ne, de cura, de rescat també de certes sí. espècies, i que ara, amb aquest nou projecte, diguem-ne, que començant aquesta nova construcció, bé, en total es calculen uns 50.000 euros, aquesta primera serien uns 10.000 euros. Tot això com ho afronteu? Perquè, és clar, el que esteu fent ara no és demanar també aquesta col·laboració de la
sí.
gent.
Sí, la primera campanya té una quantitat de 10.500 euros, és per modificar la zona de les gallines, de les aus. Jo he calculat que tot podria sumar una quantitat de 50.000 euros. ¿Vale? Evidentment, aquesta quantitat no la puc assumir, és impossible, és impossible. Llavors, jo espero que en la tercera reunió, puguem arribar a un acord més compatible amb l'activitat i amb els recursos que té l'activitat, que això funciona únicament amb els donatius de les persones. Únicament amb això.
Mm-hmm. Estem parlant del refugi de Valmuntanyetes, la ciutat de Terrassa, i amb tot això, de quina manera pot col·laborar la gent? Perquè, és clar, necessiteu diners i necessiteu aquesta col·laboració. De quina manera podem emplaçar la gent a col·laborar?
Sí, a les xarxes, a l'Instagram Refugi la Muntanyeta, ho tinc tot explicat, on hi ha una campanya de la plataforma GoFundMe, on es poden fer donatius. També hi ha molts comerços que s'estan sumant, que estan fan donatius al Refugi la Muntanyeta, doncs del total de les ventes del dia. Madrines han fet guardioles amb un pòster, els han repartit per Sabadell, per Terrassa, per Castellà, Castellà del Vallès, perquè la gent als diferents establiments pugui donar també de forma interna, et pots fer soci, sòcia, madrina, padrí d'un animal. Hi ha diferents esdeveniments programats també, o solidaris, on la gent pot participar, o sigui, n'hi ha moltes activitats per motivar les persones a ajudar i formar part d'aquest canvi, que és el de valorar, respectar i estimar els animals independentment de la forma que tinguin.
Doncs Melody González, responsable d'aquest refugi animal, la Muntanyeta Terrassa, esperem que tot es resolgui, esperem parlar més endavant ja amb una solució definitiva, perquè al final hi va la vida i la cura de tots aquests animals, espècies que formen part del medi natural. Gràcies, Melody, sí. per intervenir avui i per explicar-nos.
A vosaltres.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que a la vall del Gran Rift a l'Àfrica es concentren les poblacions més abundants de flamencs amb bandades de més d'un milió d'individus? Aquestes aus camallargs, que els egipcis van considerar com l'encarnació de l'au fènix pel seu extraordinari color rosa i taronja vermellós, habiten els quatre continents del planeta, a excepció d'Austràlia. Hi ha sis espècies de flamencs que viuen en llacs poc profunds d'aigua salobre o salada, ubicats des del nivell del mar fins a 5.000 metres d'altitud, on s'alimenten de petits insectes, crustacis i algues que capturen amb el seu bec perfectament adaptat per furgar en el fang. Són gregàries molt sociables i necessiten interactuar entre elles. Les cries de flamenc neixen de color gris o blanc i poden trigar fins a 3 anys en aconseguir el color vermellós tan espectacular que els caracteritza. A la península Ibèrica, el flamenc comú o rosat viu a Doñana, Cap de Gata, Fuente de Piedra i al Delta de l'Ebre, però a l'hivern migren cap a l'Àfrica. Malgrat la seva abundància, es tracta d'una espècie protegida molt vulnerable a causa dels pocs indrets que queden favorables per la seva reproducció. A més, els aiguamolls on viuen els flamencs es troben sota l'amenaça de l'escalfament del planeta, la contaminació, la indústria, l'agricultura i el turisme. Recordem que de la conservació del planeta Terra depèn el futur i la supervivència de totes les criatures que hi vivim.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Jordi, a vegades també, com a consumidors, hem de saber dir que no a certs productes o a certes coses que se'ns ofereixen, oi?
Jo crec que sí, s'ha de dir no gràcies, perquè no és protestar únicament, sinó dir-ho de manera amable i respectuosa. I això li dona molta força a gestos que podem dir no, aquest producte no el vull perquè porta masses envasos, dir-li a la farmàcia que no tinguin els farmacèutics aquesta mania secular d'embolicar o donar-te una bossa amb un medicament que no la necessita perquè ja té un envoltori de cartró reciclat. Dir no gràcies és un signe de distinció i de responsabilitat. Es pot practicar també amb el boicot. Per exemple, boicots de productes procedents de determinats països que no respecten els drets humans o boicots a determinades empreses que no respecten els drets dels animals. Però sempre dir-ho amb el no gràcies li dona més força que una manera aspra de reaccionar. Jo crec que és un esport saludable i practicar-lo forma part del consum crític.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Benvolguts animalons, avui li toca als animalons, amics i amigues. Dins de les músiques que us estic passant, sempre estic lligat amb uns formats que es van reproduir. Poden ser vocals, poden ser simfònics o tan sols musicals. Avui recordarem el Ray Conniff com arranjador, director d'orquestra i instrumentista. Es dona el cas de que encara no l'hem presentat fins ara. El Conniff és nord-americà que va néixer l'any 1916. Va aprendre música del seu pare, que era trombonista, com ell va ser després als principis per passar a ser arreglista i director de la seva coneguda orquestra, que inicià la fama a l'any 1956, quan ja tenia 40 anys. Escoltem la seva orquestra, que espero que us agradi per la seva senzillesa i personalitat. I promised myself to treat myself.
Doncs l'entremig del programa ja aquí, a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. Temps per l'entrevista. I avui parlarem de dol en els animals, especialment els animals de companyia, aquest procés de dol que passem. I per fer-ho parlem i presentem una entitat que precisament es dedica a això, que és Raïces Eternes. I una de les responsables d'aquesta entitat és la Débora Blasco, a qui ja saludem. Débora, bon dia.
Bon dia, Jordi. Encantada.
Ets psicòloga i bé, defineix-nos una mica millor, però més especialista també en aquests temes, no? De superació, en aquest cas, del dol.
Sí, de fet, com molt bé has dit, és un projecte que liderem dues persones. Jo sóc la Débora, però també està la Inés Serra. Les dues som psicòlogues i, de fet, les dues, que això, per això una miqueta estem en aquest punt, no? I és la nostra missió i ens sentim tan sensibilitzades, perquè les dues hem viscut en primera persona la pèrdua del nostre animal. I llavors, arrel d'aquí, doncs, vam elaborar el nostre propi dol i vam veure doncs, la importància doncs, de validar i sobretot d'adonar-nos que avui en dia doncs, està desautoritzat i que es viu moltes vegades en soledat, en silenci i que la societat no està preparada. Llavors, una miqueta la nostra missió és donar aquesta visibilitat, és a dir, és entendre doncs, que és una realitat, que és una realitat que quan es viu en primera persona es pateix aquest dolor, igual que un dol, qualsevol dol. Un dol és una pèrdua, però la pèrdua del nostre animal doncs, genera uns vincles molt estrets i depenent d'aquestes circumstàncies, que si vols més endavant ho parlem una mica tot el nostre projecte, doncs impacta d'una manera més directa. Llavors, a part de la visibilitat, també és entendre o donar consciència, no? Avui en dia, doncs, sembla que parlar de dol no està de moda o que està mal vist. Vull dir, quan parlem de dol, doncs, és algo que evitem o que ens crea molta incomoditat. Inclús diem, no?, que és una societat tanatofòbica que intenta evitar el dol o la mort.
Clar, això et anava a dir, no?, llavors, perquè ara ens explicaràs sí. Més també la teva experiència i una mica també en què consisteix, especialment Raïces sí. Eternes. Però la pregunta era aquesta, la societat ja no només amb els animals, sinó amb les persones, vivim encara d'esquena a la mort?
Totalment, és la nostra realitat. De fet, és que ja des de petits, és a dir, des de ben petits, doncs no agrada parlar de la mort i s'amaga moltes vegades, no? Que ens trobem moltes vegades doncs, que s'amaguen les malalties, s'amaguen les separacions, s'amaga la pròpia mort i no es fa participar moltes vegades als nens, no? En aquests comiats o aquests rituals. Llavors, tot això genera un bagatge, que clar, al final arribem potser a un punt de la nostra vida que ens hem d'afrontar aquest dol, el dol animal, i no tenim recursos perquè no hem gestionat els anteriors, saps?
Explica'ns una mica la teva experiència, aquesta que relatabes, i a partir d'aquí suposo que ja neix aquest projecte, que és Raïces Eternes.
Sí, de fet nosaltres, la nostra família, perquè jo sempre dic que al final ens ha impactat el nostre sistema familiar. Concretament a mi, teníem un gos, a Hensel, i va estar amb nosaltres 14 anys. Llavors, des de que va formar part de la nostra família, perquè ens considerem ja pet parents, família multiespècie, doncs, clar, hi ha hagut tota una evolució amb els nens, amb tots els vincles, amb totes les rutines, i això generen, doncs, és això, un vincle estret i unes aliances, i al final té un pes protagonista dintre de la família. I en el nostre cas ens van dir pues, un diagnòstic. Llavors, aquest diagnòstic per nosaltres ja va ser un dol anticipat, el que es diu. O sigui, ja sabíem que hi hauria un final. I, de fet, ens va sorprendre, i a mi em va sorprendre personalment, perquè em vaig adonar que estava visquent d'esquenes a la mort, que era una qüestió que no m'havia plantejat. I, de fet, els nens... Era la primera vegada que es plantejaven davant d'una situació doncs, de dol real i va ser una gestió molt maca a nivell de tots perquè vam poder validar molt bé les emocions, les vam poder sentir, vam aprendre a sostenir la incomoditat de veure els teus fills patint i després també de fer mirall, no? Al final també nosaltres doncs, de poder mostrar la vulnerabilitat, no? Que quan una cosa ens impacta i ens fa mal, doncs s'ha de poder expressar, s'ha de poder plorar també.
La teva companya, si no em corregeixes, tot això són dades que evidentment nosaltres extraiem sí. d'internet, en aquest cas del vostre web, raiceseternes.es, sí. no? Inés Serra, ella també va perdre, en aquest cas, la seva gossa, sí. Tiger, i va passar per un procés semblant el desembre de 2014, sí. i, és clar, també explica doncs, que va buscar referències, fins i tot després va fer un llibre que es diu Mi perro me transformó en mariposa, que està escrit, que també podeu accedir, no? Però buscava aquestes referències i potser dintre d'ella mateixa, perquè no sabia plantejat aquest cas de la pèrdua. Suposo que va ser una mica també el teu cas.
Sí, va ser, és que va ser el cas de les dues. De fet, després les dues ens vam conèixer doncs, precisament i durant la formació. I aquí és on les dues vam veure doncs, la necessitat de que ja hem tingut aquestes eines i aquest bagatge i hem pogut posar-les en pràctica i gestionar un dol. Doncs que interessant poder doncs, participar perquè la societat, a part de que estigui més sensibilitzada i que entengui més aquesta realitat, és donar aquestes eines, és donar aquest servei a la gent que ho necessita, no? El que nosaltres diem el doliente, o sigui, que se senti, a part de validat i d'autoritzat, que ho pugui expressar en un espai que no se senti amenaçat, que estigui còmode, que se senti lliure per expressar el que sent, perquè moltes vegades, i això ho diem, i sona estrany, però moltes vegades el dolor és més fort que un membre d'una família, saps? Perquè de vegades amb el teu animal has generat un vincle del teu dia a dia, de la teva rutina, que impregna amb moltes parts de la teva vida. I, en canvi, potser hi ha un parent que és llunyà, que el veus de tant en tant i aquest vincle no s'ha generat igual, potser, saps, a nivell sentimental. Llavors, quan hi ha aquesta pèrdua, potser aquest dolor és un dolor que costa més sostenir, impregna més.
I, a més, en el cas dels animals de companyia, en els gossos, en els gats, també hem de comptar que, clar, el seu cicle de vida és més curt i, evidentment, si Exacte. Nosaltres els adoptem, els incorporem, doncs a una edat jove, tot fa pensar que, evidentment, haurem d'afrontar aquest dol, al final, amb aquest animal, no? Perquè tard o d'hora l'acabarem perdent. Per acabar amb les referències, Exactament. Hi ha un llibre, i de les primeres que va parlar d'aquest dol, és la Laura Vidal, Espérame en el arco iris, un altre llibre que, en aquest cas, també relata les diferents fases que es passen amb un animal de companyia, i en aquest cas també el tema del dol. Débora, ho hem esbossat una mica, però com neix? És a dir, neix a partir d'aquí, Raïces Eternes, i quina missió exacta o concreta té?
Bueno, la missió una miqueta és el que ara estem comentant, no? I el que hem dit és una visibilitat, és el que dèiem, és una consciència, és ja viure... deixar de viure d'esquenes a la mort, és a dir, afrontar, i després coneixement, és el que sempre també nosaltres diem, no? Que tenir les eines adequades o indicades és el que ens ajuda a tenir aquests recursos d'afrontament. Llavors, sí que és veritat que hem de tenir en compte doncs, que hi ha certs col·lectius doncs, que els impacta més no? aquesta pèrdua dels animals. Llavors, és on volem dirigir nosaltres una miqueta aquesta llavor, no? aquesta activitat nostra. Doncs és directament a les famílies. Hem creat aquestes pet talks, que diem, aquestes xerrades, doncs, per poder conscienciar. Després també els professionals, pròpiament, totes que estan dintre de l'àmbit animal, doncs perquè pensem que, i més avui en dia, per exemple, els veterinaris és més, sempre diem, no?, que és un símil més a la medicina pediàtrica. Vull dir, cada dia les famílies que tenim animals, les famílies multiespècies, pues, necessitem un rol o estem en un rol molt més actiu en el cuidado dels nostres animals. Llavors, això genera molta més exigència professional. Inclús avui en dia ja s'està veient que això moltes vegades pues, porta que molts professionals doncs, estiguin en una situació pues, més d'estrès o inclús el burnout. O sigui que sí que és veritat que els professionals avui en dia necessiten tota aquesta formació doncs, per poder tenir una comunicació empàtica, per poder traslladar males notícies, per poder treballar doncs, més a gust. I després les entitats públiques, no? Estem també col·laborant nosaltres ja amb ajuntaments perquè considerem que és molt important doncs, en els departaments de benestar animal doncs, que es tingui en compte que no només es treballi doncs, tot el que és a dia d'avui, no? Que estem en compte dintre dels criteris, sinó també què passa quan hi ha una pèrdua no? d'un animal, com treballem això, com impacta no? a les famílies. I també doncs, pensem que és molt interessant tenir espais, no? tenir espais comunitaris. Per nosaltres seria preciós o molt maco, perquè no tothom té o pot enterrar el seu animal o no tothom té, a part dels cementiris, doncs, crematoris, doncs, tenir aquests espais, no?, d'homenatge que poguessin, doncs, la comunitat se sentir representada, però també poguessis compartir el dolor. Sempre diem, no?, que maco seria, no?, tenir, doncs, un arbre. Nosaltres pensem en arbres, eh? Poden ser altres símbols, però que puguis tu traslladar, no?, el teu missatge i que després puguis compartir, saps? Que després sigui un espai que es pugui amb societat, val? Que tingui un simbolisme. I per últim, formacions, evidentment. Estem en webinars, estem en seminaris, tallers, xerrades. Per nosaltres és molt important tenir el que dèiem, les eines.
Ara entrem una mica en tot això. Deixa'm recordar que som a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, programa d'ONG ADA. Estem parlant amb la Débora Blasco, és psicòloga, juntament també amb la seva companya, amb la Inés Serra, du i encapçala la Raïces Eternes, el que és una empresa que es dedica precisament a tractar el dol, en aquest cas, en els animals. No? Hem definit totes aquestes tasques, hem definit el que és el dol, quin és aquest procés, per què encara la nostra societat el té amagat, i una mica totes aquestes tasques que du a terme l'empresa, que són tallers, que són formacions, administració pública, etc etc. Parlaves dels professionals, per exemple. Clar, els veterinaris han d'afrontar aquest cara a cara amb la mort, no? I és una cosa que potser, no ho sé, potser encara no tenen del tot assumida, o potser també els hi provoca, no sé, certes emocions que no estan del tot assumides. No sé com ho veieu.
Sí, ho veiem i ho validem. Vull dir, de fet, hi ha molt interès i agraden molt les nostres webinars i les nostres xerrades perquè estem posant sobre la taula un tema que per ells és un tema incòmode i és el seu dia a dia, perquè de fet no només pensem, perquè quan pensem en el dol pensem en l'eutanàsia, però no només és l'eutanàsia, és també el que dèiem, no? Quan una persona porta el seu animal, doncs, d'urgències a una clínica, doncs, està en un estat d'alerta, està en un estat d'inseguretat, està amb moltes emocions barrejades que corresponsabilitza una mica, doncs, a l'altre professional, i això, doncs, evidentment genera molta angoixa, perquè moltes vegades, doncs, pot ser que, bueno, doncs, hi hagi una situació més crítica i et desenvolupi amb una mort. Llavors, després ja es comunica una mala notícia, després de gestionar totes aquestes emocions incòmodes que desborden, després ja impacta amb un dol, perquè aquella persona ja en aquell moment ja comença, ja en aquell instant, encara que no sigui conscient, ja estigui en xoc o estigui en negació, ja és un dol. Llavors, també diem que és important perquè l'elaboració d'aquest dol per a aquest cuidador, pues, evidentment, tot el que prèviament hagi viscut, doncs, ajudarà o serà un facilitador, o al contrari, doncs, dificultarà. De vegades poden fer dols més patològics o més complicats.
I en les xerrades, per exemple, que feu també a les famílies, fins i tot a les universitats, no sé si aquest tema ja es comença a introduir realment, diguem-ne, a les diferents carreres que poden tocar o que poden treballar amb els animals, com pugui ser la veterinària, per exemple, o amb les xerrades a les famílies, suposo que són més aviat xerrades tant de concepte com també preventives, no?
Sí, exacte. Sí, ho has resumit perfecte. De fet, és que de fet nosaltres diem és naturalitzar una realitat, o sigui que és simplement canviar l'angle, no? És que estem d'esquenes i és afrontar, doncs, una realitat. Llavors, és el que dius, és preparar, però i també és formar, clar, però després també és preparar, perquè a dia d'avui ens trobem amb la realitat de que no es preveu, o, bueno, de fet és que sempre diem, és curiós, perquè el que repeteix més a la consulta és precisament això, és el malestar i és el no haver pensat en aquesta realitat. Llavors ja és una impronta ja directa i que genera, pues, molt dolor, molt malestar i moltes emocions que es poden barrejar, que es poden enquistar i que aquí pot dificultar un procés natural, que el dol, sempre diem, el dol és un procés natural, o sigui que sí o sí, quan hi ha una pèrdua, sempre després s'ha de viure un dol i s'ha de transitar. Llavors, és algo natural i és algo que, per desgràcia, pues, moltes vegades, pues, no s'anticipa.
Clar, i relacionat amb això, per exemple, a les teràpies, que també oferiu tots aquests serveis, i són dins del vostre web, per exemple, si la gent els vol consultar, també doncs, allà els troben i els poden consultar, eh? Però aquestes teràpies, per exemple, que feu, és a dir, com, clar, solucionar no seria la paraula, potser, però anava a preguntar com se soluciona, no?, el dol, o exactament què, de quina manera es pot tractar.
Ah, molt maca aquesta pregunta. De fet, jo sempre dic una analogia, perquè s'entengui que això també ho treballa, ho va comentar en un llibre un professional, també un psicòleg, i em va encantar, i me la faig també meva. Jo sempre dic que som uns copilots, és per entendre'ns, no? que estem dintre d'un cotxe i el pilot és la persona en dol. Llavors, nosaltres podem informar doncs, que vindrà una corba, que serà tancada, que hi haurà un obstacle, però en el fons qui accelera o qui frena és la persona, i és el que nosaltres sempre tenim que acompanyar i respectar. Llavors, és un procés natural que s'ha de transitar i que és individual i que cada persona ho viu a la seva manera i de forma personal. Llavors, no hi ha mai dos dols iguals. Això és importantíssim. O sigui que no hi ha una norma ni una llei establerta, sinó és un acompanyament d'aquest procés natural que una persona ha de viure fins que nosaltres diem si es pot arribar a la, com nosaltres entenem, que és ja la reubicació, és a dir, és quan la persona doncs, pot enyorar l'ésser viu que ha perdut, en aquest cas estem parlant dels animals, i des de l'enyorança, llavors és un honrar des de l'amor. Llavors, des d'aquest punt, sí que la persona és seguir amb la seva vida, però llavors recordant, insisteixo, des de l'enyorança, des de l'amor, des de la part que l'animal ens ha donat, i sobretot nosaltres sempre diem que són els nostres mestres, no? Són els que han vingut aquí, són els que els tenim aquí a prop, doncs per ensenyar-se doncs, que hi ha un amor incondicional. Llavors, des d'aquest punt és on nosaltres podem seguir transitant i seguir vivint.
Clar, al final es tracta també de sortir reforçats d'aquest procés, i Débora, ja sí, per acabar també, però els altres animals, no sé si ho tracteu, però els animals també passen el seu dol quan se'ls mor un company.
Ai, que bo aquesta pregunta, m'encanta, perquè és una realitat. És que sempre parlem de dol, és que m'encanta, i sembla que parlem només dels humans, i què va, és que al revés. Per això sempre diem que és un procés natural i que en la natura hi ha infinits d'exemples preciosos que ens denoten que al final és un sentiment, al final és comunicar aquest amor, no? I sempre dic, no? Per exemple, els elefants, això és el clàssic, no?, que tothom té en ment, no?, quan pensa doncs, que s'estan dies olfatant, no se'n van del cos del seu company mort i que denoten, o els, per exemple, els llops, això s'ha escoltat i se sap, no?, quan aullen, no sé com es diu en català, udolen?
Que udolen, exacte, sí.
Udolen, no? Ara estava amb el dubte. Doncs això és una expressió incondicional del dolor que senten, de la pèrdua, o sigui, que prenen consciència igual que nosaltres, totalment d'acord.
Al final acabem aprenent tots plegats, tant del dol com també de les reaccions dels altres animals. Com deies, els hem vist fins i tot doncs, també fent aquests enterraments, no?, a certs animals o bé cuidant doncs, d'un fill, d'un company que també ha mort. El cas, al final, és normalitzar la mort, perquè és part de la vida, és part del nostre cicle, tant de les persones com dels altres animals. I avui la Débora Blasco, psicòloga, ens ha explicat perfectament aquesta tasca més que necessària que fan. Us torno a convidar a aprofundir sobre el tema, poder-ne consultar més dades a través del web raicesetrnes.es, raicesetrnes.es. Espero que també us hagi servit a vosaltres, Débora, i espero que un altre dia fins i tot en puguem parlar més, perquè és un tema interessantíssim i cabdal. Moltíssimes gràcies avui per intervenir.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem exacte una propera, i segur que us explicarem noves novetats nostres i segur que veurem nous passos, nous passets, com diuen, en la societat i en el canvi que estem fent entre tots doncs, per normalitzar i per validar doncs, aquest sentiment, aquest dol, i tant.
Doncs sens dubte, moltíssimes gràcies, Débora, de nou.
Doncs encantada. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem recordant el Ray Conniff i la seva orquestra, que va tindre un èxit enorme als Estats Units i, en especial, a Llatinoamèrica. El Conniff el podem classificar fàcilment. Com no utilitza ni cantants ni cantantes, ho substitueix mitjançant el cors, que són 12 dones i 13 homes, ara cor femení, ara masculí, i també amb dos junts. També s'oblida a vegades de les lletres per deixar-ho tan sols amb un taralejant, o sigui, cantant sense dir res. Això li va donar una gran fama i la seva activitat ho demostrava amb la producció de 2 àlbums per any. Imagineu-se. El Ray Conniff va morir degut a un accident domèstic a Escondido, de Califòrnia, als 85 anys, al mateix lloc on va néixer. Tornem a escoltar-lo i a la propera, si Déu vol.
Thank you. Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Quin és el parc urbà de Catalunya que coneixerem avui?
El Parc de Can Dragó, que està al districte de Nou Barris, de Barcelona, és un gran bulevard d'arbres i gespa que envolta les instal·lacions esportives que hi ha entre l'Avinguda Meridiana i el Passeig d'Andreu Nin, on hi ha la piscina descoberta més gran de la ciutat.
I exactament com va ser dissenyat el Parc de Can Dragó?
Com un espai de transició entre el soroll del trànsit de la Meridiana i el silenci del cementiri de Sant Andreu. L'origen del seu nom, Can Dragó, es remunta a la Guerra de Successió al 1714, quan una companyia de les tropes borbòniques, coneguda com els Dragons, es va instal·lar a la masia que hi havia en aquesta zona.
I referent a la vegetació i la fauna, què ens pots explicar?
L'arbrat que forma part del paisatge al llarg d'aquest bulevard inclou tilers, pollancres, robínies, lladoners, plataners i eucaliptus. Tot aquest ambient configura un hàbitat important per molts animals, com petits mamífers i aus urbanes.
Més informació del Parc de Can Dragó?
A la web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat.
Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Quan el cor està autènticament obert a una comunió universal, res ni ningú està exclòs d'aquesta fraternitat. Conseqüentment, també és veritat que la indiferència o la crueltat envers les demés criatures d'aquest món sempre acaben traslladant-se d'alguna manera al tracte que donem als altres éssers humans. El cor n'és un de sol, i la mateixa misèria que porta el maltractar un animal no triga en manifestar-se en la relació amb les altres persones. Tot acarnissament amb qualsevol criatura és contrari a la dignitat humana. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.